Fas un minut ara mateix de 2:15 del matí. Què tal, com esteu? Us donem la benvinguda a la Llista Viva, l'espai en què centrem l'atenció a millorar la nostra qualitat de vida a través de la psicologia. Estem encantats de saludar-vos a través del 90.2 de la FM, també a www.novaradiolloret.cat i també, com no, a través de les xarxes socials. Què tal? Facebook Live, internautes que ens seguiu a través d'aquesta xarxa social del Facebook Live. Avui ens acompanya als estudis una setmana més el psicòleg Fèlix Amaro del Centre Mèdic Loreto. Molt bon dia, Fèlix.
Bon dia, què tal?
Amb ell conversarem sobre la dislèxia i en què consisteix aquesta alteració, com els afecta en el dia a dia les persones que pateixen aquest trastorn, té cura? Ja el coneixeu, però dir-vos que en Fèlix és llicenciat en psicologia i màster en psicologia infantil a la Universitat Autònoma de Barcelona, també ha estat docent d'aquest estudi i també treballador i investigador a l'Hospital de la Vall d'Hebron de la ciutat comtal. Porta en actiu més de 24 anys. Fèlix, dislèxia.
Dislèxia, què tal? Com estem?
Bé, jo no la pateixo.
No.
Jo no la pateixo, però hi ha molta gent, és a dir, ens sentim parlar moltes vegades de la dislèxia, però tampoc sabem ben bé en què consisteix o quines són les alteracions que presenta aquesta patologia.
Sí, l'objectiu de parlar avui d'això és un concepte que es parla molt, es posa una mica de fil a l'agulla, els professors tenen més coneixement que a lo millor el que és el públic en general, però realment la prevalència de la dislèxia a la població general doncs s'anirien cap a un 4-5%. Llavors, pensa que en una classe probablement és bastant factible trobar algú que sigui dislèxic. Sí, el estaria dintre d'un concepte que són els trastorns de l'aprenentatge, que seria el trastorn de la lectura, que seria la dislèxia. Realment el concepte, com es diu ara, no és dislèxia, es diu trastorn de la lectura. El que passa és que nosaltres continuem parlant de dislèxia perquè és el que la gent acaba entenent, no? Quan tu li dius un trastorn de la lectura, de vegades no sap de què s'està parlant. I llavors els trastorns de l'aprenentatge serien trastorn de la lectura, trastorn de l'escriptura i trastorn del càlcul o discalculia. Llavors, entre tots, a lo millor ens n'anem cap al 8%. Llavors és un percentatge bastant alt.
Bastant elevat, sí.
Sí, i de fet és un concepte que de vegades nosaltres tots hem tingut, segurament quan érem petits a classe, algú que ja en cursos elevats llegia per síl·labes o li costava llegir quan llegíem en veu alta, i en aquell moment tothom pensava que aquell nen no donava, i realment el concepte estava totalment equivocat, perquè són nens que a nivell d'intel·ligència són absolutament normals o inclús tenen una intel·ligència mitja alta, però tenen una dificultat en l'àrea de la lectoescritura. Nosaltres de vegades, perquè la gent ho entengui, posem una petita fórmula, no? Que és en principi, si tu agafes el que és una equació, vale, que posa F de A és igual a límit anant cap a l'infinit, clar, tu llegeixes això, no entens el que hi ha allà, llegeixes una fórmula. El que entenc, el que llegeix, és que això és una corba. Llavors, els dislèxics els hi passa això, ells ja veuen el que hi ha i ja són capaços de vegades fins i tot de llegir-ho, però li costa molt entendre el que estan llegint, no?
De fet, és una imatge que estem veient, no, en el Facebook Live.
Exacte.
Aquesta equació i aquesta corba que estaves dibuixant, no?
Exacte. La part de dalt seria el que la majoria, el 90% de la població, seria capaç de llegir. Tu la llegeixes i dius, ah, vale, puc llegir-la, no? Què significa realment? Pues el que hi ha baix. I això és el que un dislèxic de vegades té, aquesta sensació. Ell ja està veient i ja veu les paraules, però li costa molt doncs desxifrar aquelles paraules. Mira, nosaltres el que diem, el cervell humà té els seus trets positius, els seus trets negatius, és a dir, no hi ha ningú que se li doni tot bé, no? En el meu cas en particular, a mi se'm dona fatal dibuixar. Què hagués passat si l'aprenentatge s'hagués basat en dibuixos?
Uf, haguessis patit molt.
Molt, molt, moltíssim. Vaig tenir la sort de que l'aprenentatge no se basava en dibuixos, sinó que es basava en lectura i escritura. No? Llavors, aquests nanos, amb una intel·ligència normal i amb moltes qualitats per altres coses, li passa el que a mi em passa amb el dibuix, però amb la lectura.
Sí.
Amb el hàndicap de que l'aprenentatge es basa...
Se sustenta en la, justament en això, en la lectura.
En lectura i escritura. Llavors, clar, pobres, de vegades tenen aquesta sensació, que és una altra de les diapos que intentarem posar, que és... Hi ha un llibre molt xulo que es diu I wonder that I like to be dyslexic, que traduït més o menys és... m'imagino més o menys com sent un dislèxic. I llavors hi ha una sèrie de textos que estan tallats o estan grans o estan petits, que és realment com veu un text un dislèxic. Llavors, de vegades nosaltres mirem al nen i pensem, és que ha de llegir més.
Sí, clar. Pobre criatura.
No ha de llegir més. Ell en aquest moment està veient això així, no? Veu el seu món així. I a més, va passant el temps i cada vegada se l'exigeix més a nivell de lectura i escritura, perquè, torno a dir, l'aprenentatge en un 90 molt percent està basat en coses que s'escriuen en exàmens escrits. Llavors, aquesta sensació que tenen aquests nens, doncs és el que de vegades nosaltres volem explicar què es pot fer. Llavors, seria interessant primer veure quins signes d'alerta hauríem de tenir en cas de que tinguem un nen més o menys en edat de que hagi de començar a llegir o escriure, i a partir d'aquí veure si realment doncs, tenim això o no. Penseu això, que hi ha un percentatge relativament alt. En un col·le de 500 persones trobes 40.
Déu-n'hi-do, Poca broma.
30-40, És a dir, són molts. Són molts. És pràcticament un per classe. Llavors, realment jo crec que s'ha de tenir en compte, perquè els nens és una història que es pot compensar i els nens després poden tirar molt. Mm-hmm. A veure, el que hem de mirar, que seria un procés lector normal, ¿vale? Un procés lector normal és agafar una cosa que està escrita, l'hem d'agafar amb la vista, portar-la cap al nostre cervell, desxifrar-la, ser capaços d'entendre el que significa...
Comprensió.
I després, a mesura que va passant el temps, perquè això seria, sobretot, la primera part, fer-lo automàtic, és a dir, pràcticament veure la paraula i ja no ser ni capaç de dir-la. Uh-huh. Ja la llegeixo sense dir-la.
Clar.
Que és el següent pas dintre d'una lectura normal, que és que ja no necessites dir-lo, tens al cervell. Llavors, en algun moment d'aquest procés, que es diu la ruta lèxica, doncs hi ha algun problema. Llavors els nens, sobretot quan fan primària, que és quan... És a dir, el que hem de dir és que els nens tenen tot el dret de món de més o menys acabar primer sense gaires històries de lectura. És a dir, la majoria llegeixen, però encara no tenen per què.
És que sovint moltes vegades diu, ui, no, l'etapa infantil s'ha de consolidar la lectura. És a dir, ja han de sortir en teoria amb l'habilitat, no?, amb la capacitat de poder llegir almenys el seu conte adequat a la seva edat, evidentment, i alçar la primera primària ja, això ja en teoria hauria d'estar ja liquidat.
Bueno, lo que diu la teoria és que tu no pots diagnosticar una dislexia abans dels 7 anys i mig.
Déu-n'hi-do. Doncs llavors aquí estem venuts.
Clar, és que tu pensa que sí que tu ja veus que potser té algun problema, no? Però com el cervell humà no es desenvolupa sempre a una edat fixa, és a dir, hi ha nens que ho fan als 4, hi ha nens que ho fan als 5, hi ha nens que ho fan als 6, i tot és normal. És a dir, els tenen fins a això, fins que bàsicament acabin primer per assolir el que és el concepte de la lectura i l'escriptura. Llavors, bueno, sí que es comencen a veure petites coses, no? És a dir, si algú, per exemple, comença a aprendre les lletres i a algú li costa, bueno, seria bé començar a treballar-ho, sense diagnosticar ni res encara, però comencem
és un indici.
Comencem a treballar-ho. Potser un dia s'aixeca, el cervell ha fet el clac i ja llegeix. Perquè, torno a dir, fins als 7 anys, 7 anys i mig, tenim tot el dret del món a que el nostre cervell nos vagi a la seva bola i al seu ritme i no tenim per què diagnosticar res, no? Sí que és veritat que quan acaba el primer cicle, que és segon, els nens tindrien que tenir bastant assolit el que és la lectura.
La lectura.
I jo crec que el que hem de tenir en compte, a part d'això, és que hi hagi una velocitat lectora més o menys correcta, i després el que és més important, que és que hi hagi una comprensió.
La comprensió.
Que, clar, els nens que són dislèxics d'inici comencen a no tenir ganes de llegir, perquè els hi costa.
Clar, m'imagino que tot això és com una espiral, no?, que entren i dius, ostres, no ho entenc, no puc seguir la dinàmica de lectura.
Veig que els altres companys meus estan fent coses que jo no estic fent, començo a sentir-me malament també per això. De vegades és com, diem, és com si algú que té un esguins de turmell li fem córrer. No voldrà córrer. Els altres estan corrent al voltant de la pista i tu li dius, vinga, va, és que has de córrer. Ja, però és que a mi això em costa, no? Ah. I, clar, vinga, va, forcem. Tu ho veus molt clar quan és un esguins, però de vegades no ho veus tan clar quan és un nen que li costa. Llavors, ja et dic, jo crec que, sobretot fins a finals de primer, hem de incentivar lectura, començar a fer l'aprenentatge d'altres històries que van al darrere de la lectura, que és per la seqüenciació, la part de temporal, que són els mesos, els dies, els anys, perquè això normalment acostuma a estar tocat quan algú té un problema de lectura, però fins a això, fins que acabi primer, pues, bueno, ens ho prenem mitjanament en calma. El problema és a segon, perquè a segon i sobretot a tercer que comencem el segle mig i que en teoria la lectura ha d'estar assolida, que a més els profes comencen a donar castanya en el tema de preguntes més llargues, de redaccions, de dictats. Llavors aquí sí que és quan la gent acostuma a tenir el diagnòstic bastant clar. Torno a dir, el que sí que hem de tenir clar és que són nens amb una intel·ligència absolutament normal, és a dir, els poden fer tot. Els costa llegir. D'això ve dislèxia, eh? Dis, costa, lèxia, llegir. Uh-huh. És a dir, no tenen cap altre problema. Són nens que són capaços de vegades de fer unes operacions matemàtiques brutals, o que si tu les fas els exàmens orals són fantàstics, però el que és la lectura i l'escriptura, pues sí costa, no? Llavors, és important, a partir d'aquesta etapa, si podem tenir un diagnòstic.
El fet de tenir un diagnòstic, què representa a partir d'aquí?
El diagnòstic el que representa és diverses coses. La primera és que el col·le exigeix una sèrie de coses, llavors nosaltres demanem que es faci una petita adaptació metodològica. Mm-hmm. Vale? No adaptació de continguts.
Posa un exemple, Fèlix.
A veure, si tu a un nen en l'àrea d'experimentals li fas una pregunta de quatre línies a un nen d'aquests, pues probablement la segona línia no sabrà el que li estàs preguntant. Llavors, ell no sap aquella pregunta? Segurament la sabrà, perquè l'ha estudiat amb la seva mare normalment i ho ha escoltat a classe i se la sap. Però no sap el que li estàs demanant, amb la qual cosa no sap què contestar, amb la qual cosa suspendrà l'examen d'experimentals. Llavors nosaltres el que demanem és, en lloc de fer una pregunta de quatre línies, fes només l'última part, de mitja línia o d'una línia, és a dir, fes la mateixa pregunta sense fer-ho tan llarg. O de tant en tant intentem fer algun examen de tipus oral, perquè a mi m'interessa, per exemple, en totes aquestes àrees, veure si tu ho saps, no si saps explicar-lo amb lectura i escritura, no? Llavors, en això consisteix una mica tot aquest, se li dona més temps, per exemple, per acabar els exàmens, se li compten menys les faltes d'ortografia, els dictats, s'és una mica més permissiu. Uh-huh. Ja anirem cap a la normalitat, perquè això és una història que es reduca i que els nens arriben a tenir una lectura normal. Però durant tota aquesta etapa el que hem de veure és que ells no perdin conceptes d'aprenentatge i que continuïn el ritme dels altres nens, no? A partir d'aquí, també després és important tenir el diagnòstic, perquè jo crec que el tracte, doncs, ha de ser una mica diferenciat, però no en continguts, torno a dir.
No, claríssimament.
No, jo no vull que li baixin nivell ni que no li demanin les mateixes coses, els poden donar el mateix, però sí que hi ha coses que, és a dir, la lectura en veu alta davant d'una classe, doncs això és una tortura.
Clar.
perquè ells van veient que...
Clar, és que li poses un focus i l'exposes, no?
Clar, i nens saben com hem sigut tots i com són, no? Llavors, el nen que llegeix una mica més a poc, pues, queda com per ell mateix, no? És, pot bloquejar, llavors sí que pot agafar com una mena de ràbia cap a la lectura. Llavors, jo crec que sí que ens hem de posar en el seu lloc. És un nen que pot tirar, però que necessita aquesta petita ajuda, sobretot durant una temporadeta, en tota l'àrea de lectura i escritura.
Has parlat de que aquesta dislèxia, que al principi es manifesta d'una forma molt clara i evident, es pot de mica en mica reconduir i assolir ja nivells normals.
Sí, tu pensa que quan hi ha una dislèxia, darrere d'això, el que tenim és algunes àrees que estan una mica danyades. Uh-huh. Per exemple, l'àrea d'organització temporal, els hi costa, no? Els dies de la setmana, els mesos de l'any, ahir, avui, demà. L'àrea de lateralitat, esquerres i dretes, uh-huh, els acostuma a costar. De vegades, inclús, és un problema de vista. Perquè, clar, si no veiem bé, els hi costa. Clar. Llavors, de lo primer que s'ha d'intentar, doncs, descartar, eh? Vinga, va, fer una revisió, que potser no, eh? Però l'àrea de dretes i esquerres, que sembla molt fàcil, però és que es complica.
Per què es complica?
Perquè, clar, jo tinc la dreta i tinc l'esquerra, però jo que tinc a tu com en mirall, la meva dreta se te'n va al contrari.
Clar.
I la meva esquerra se te'n va al contrari.
Fet aquest exercici,
de vegades, per un cervell, doncs, amb aquest tipus de petits problemes, els hi costa. De vegades, la seqüenciació. La seqüenciació és, pues, adonar-te que la paraula té com cops. Castanya. Que no és un ente tot, sinó que té les seves síl·labes, uh-huh, els seus cops. Aquesta paraula, doncs, s'ha de llegir amb una entonació.
Clar.
Llavors, això és una de les coses que també s'ha de treballar. Llavors, això és el que es treballa. Després es treballa molt el que és l'autoestima.
Clar, és que tot això va associat, eh?
Ah, perquè aquests nens resulta que han viscut tota la seva infància pensant que anaven al darrere perquè no podien, i realment poden. Llavors, la mesura en què ells van veient, no?, que guanyen la velocitat lectora, que són capaços de llegir 70 paraules per minut, la seva autoestima se'n va, eh? Comencen a tenir la sensació de que realment poden per primera vegada a la seva vida, però és que han pogut sempre. O sigui, ells pensaven que no podien perquè, clar, no seguien el ritme, però no seguien el ritme perquè està basat en aquesta petita àrea que és la que ells no tenen massa desenvolupada, el que et deia abans del dibuix meu, no? Han tingut la mala sort que la lectura i l'escriptura és la base de l'aprenentatge, però tot l'altre ho tenen perfectament, no? Llavors, treballar tot això és el que ells van veient, que de sobte comencen a entendre, comencen a tenir tota aquesta sensació de que, doncs, la comprensió és bona, de que poden llegir el que hi ha a una pissarra. Llavors, jo crec que és molt important per això el diagnòstic, perquè si no tenim diagnòstic, què passa quan aquests nens fan la reeducació? Pues que de vegades es treu el diagnòstic.
Es pot arribar a curar?
Sí, bueno, es compensa. És a dir, ells eren sempre uns dislèxics compensats. És a dir, t'han posat una pròtesi i corres igual.
Però escolta, està bé, no?
Sí. El que s'ha fet, que era una de les coses que es buscava des de fa molt de temps, és que des de fa 3 anys, a selectivitat, aquest tipus de nens tenen dos petites avantatges. Perquè jo crec que també s'ha de valorar que aquests tipus de nens, doncs, arriben a la selectivitat, no?
Uh-huh.
Llavors, les avantatges que tenen és que tenen una mica més de temps i se'ls compta una mica menys les faltes.
Et sembla bé, Fèlix, que a mi hi ha un detall que m'ha agradat molt, que has dit que aquesta detecció s'ha de fer a l'etapa primària.
Uh-huh.
Et sembla bé que comentem aquesta foto que ara veurem al Facebook Live?
Sí. Bueno, aquesta és una foto meva, de la meva classe. Sí, que l'ha portat. Segur que gran part dels meus amics es reconeixeran aquí, o no, perquè ja fa uns quants anys. Aquesta foto és de quan feien primer. Llavors, una mica... la profe que hi ha, que és la Rosa Ragolta, que ha estat molts anys al Pere Torrent, que es va jubilar ara fa un parell d'anys, o un any i pico, encara quan ens veia després, que clar, jo he tingut la sort després de conèixer-la també com a professional i era una profe fantàstica, sempre deia, clar, és que vosaltres arribàveu primer i ja tots sabíeu llegir. Però és que era una altra època, és que és el que tu dius, allà tu a primer tenies que saber llegir. El que no sabia llegir no tirava, no? Que això pels profes era com un avantatge, però és que el cervell a lo millor no estava tan i tan preparat per fer aquest salt tan gran, no? I bueno, jo crec que és una foto interessant, no? Perquè també demostra perquè de vegades la gent diu, és que ara hi ha moltes més coses. Clar, és que els psicòlegs us inventeu les coses. No, això ha existit sempre. És a dir, segur que algun d'aquests pues, tenia una dislèxia, però ningú...
Ho detectava.
Clar, no, ningú deia era una dislèxia. El deixaven al final de la classe i si no seguia, pues no seguia. I anava passant la seva etapa escolar pensant que no servia, quan realment servia, no només servia, sinó que podia haver fet... si s'hagués compensat la seva dislèxia. Llavors, bueno, crec que és molt significatiu, sobretot el canvi de temps que hem fet, no? Que això jo crec que ara mateix el nen que arriba i comença a veure que comença a evolucionar... Després jo crec que és important, sobretot, el treball amb els pares, és a dir, de vegades ens centrem, que és el seu, el professor, però els pares de sobte veuen que el seu nen no tira. I clar, es veuen que és un nen llest, però el nen no tira, llavors l'angoixa és important, no? Llavors quan tu li dius no, és que el nen tira i ha de tirar, i és un nen intel·ligent perquè tu veus, tu fas el test d'intel·ligència surt normal, però li està passant això i això té la seva compensació i s'acabarà compensant i el nen llegirà i el nen serà capaç de continuar, no? Llavors això és com un alivi important pels pares.
Esclar.
Els pares també és important el que dèiem abans. Per què hem de diagnosticar contraabans millor? Perquè, clar, el que és l'etapa escolar va avançant. Si tu agafes un nen a 6è, que ell ja ha fet tota la seva base escolar i ha anat perdent base, és molt més difícil de recuperar, perquè pensa clar. Que el tractament va entre un any i mig, més o menys. Clar, a 6è hem de fer un any i mig per recuperar la part de la lectura. Mm-hmm. Llavors ensenyament que va segon, tota la base d'aprenentatge pràcticament l'han perdut. Si això ho fem a primer o a finals de primer o a segon o inclús a tercer,
som a temps,
tenim molt de temps, perquè la base no és tan gran, perquè no han perdut tant, perquè la seva autoestima comença a anar cap a dalt. I jo crec que és important que la gent doncs tingui consciència d'aquestes coses. Crec que sobretot els nens, no? Hem de tenir doncs aquest carinyo també amb ells, no? Aquesta
sensibilitat.
Sí, capacitat doncs per que ells també es sentin bé encara que tinguin aquest problema, però és que problemes en qualsevol àrea acabem tenint tots, eh?
Esclar. Recordeu que en Fèlix Amaro té la seva consulta de psicologia al Centre Mèdic Loreto, que està situat al carrer Verge de Loreto, número 53, baixos de Lloret de Mar. Podeu contactar amb ell al telèfon 972-36-96-12, 972-36-96-12, i a més disposen d'altres especialitats com, per exemple, medicina general, psicologia infantil, juvenil i d'adults, analítiques, pediatria i fisioteràpia. A més, des del mateix centre es fan les revisions i expedicions de les llicències de conducció de permisos d'armes, entre altres. Ens has deixat molt més tranquils, Fèlix, amb el tema de la dislèxia, sobretot que jo em quedo amb la idea de que es compensa.
Sí.
Que al final es pot perfectament conviure amb una dislèxia controlada i, evidentment, doncs...
Sí, bueno, ja et dic, una vegada compensada, com són nens intel·ligents, poden arribar a la universitat i fer carreres i tot, és a dir, no hi ha els impediments, els suposem nosaltres.
Esclar.
I en aquest cas, com són, torno a dir, nens intel·ligents, podem fer el que vulguin amb el seu cap. Això és una de les coses que de vegades és important transmetre'ls, perquè quan estan en aquest procés de vegades no s'ho creuen, no? És que jo sóc l'últim de la classe. No ets l'últim de la classe. O si ets l'últim ara, no et preocupis. Ja
arribaràs.
D'aquí un any arribarem, no?
I també pels pares, també, sí. Que no deixa de ser un patiment, no?, el fet de dir, ostres, m'ha tocat això i...
Sí, però afortunadament és una història compensable i després és una història que bueno, s'ha de treballar i s'ha de ser constant, s'ha de llegir molt després perquè han de compensar la velocitat, això és el que de vegades ens costa una mica, però és important també que els pares surtin de vegades de la consulta una mica desangoixats, perquè bastant, clar, ja patim prou, no?
Fèlix, un plaer, com sempre. Moltes gràcies.
Igualment.
Bona setmana. Adéu.